A Ràdio Castellà, el debat.
Molt bon vespre, salutacions. Passen 22 minuts a les 8 i com cada dimecres és l'hora del debat. Conversa, amb diàleg avui amb el regidor de comunicació primer tinent d'alcalde, Joan Creus. Què tal, Joan? Benvingut, bon vespre.
Bon vespre, moltes gràcies per convidar-me.
I en aquest cas doncs faran tertúlia amb nosaltres també el clàssic Òscar Cardona, home de Ràdio Castellà.
No? Bona nit
a tots. Per totes bandes, no?
Perdona?
Per totes bandes, home de Ràdio Castellà.
Sí, per una banda o per l'altra, sí.
Les nits de castellà...
Sí, comentaris al dematí...
Tertulians... Aquells comentaris estàs tenint club de fans, eh?
Ah, sí?
Perquè és un moment com amb aquella música, com una miqueta tranquil...
Una flauta...
Exacte. Sí. No crispa i està bé, està
bé. Però bueno, avui és un enviat 10.
Imagina't, estaves inspirat, eh?
Sí, doncs que faig festa la setmana que ve.
Ah, és veritat que estàs fora. I també saludem l'Antoni Mora, que sí que és veritat que ja havies vingut aquesta temporada, però em sembla que has vingut una vegada.
Sí, molt bona nit a tothom.
Que em va comentar l'Antoni que diu que es vol jubilar de la jubilació. Sí, perquè automàticament això d'estar jubilat...
Això no és la primera vegada que
ho... No sé els teus pares si estan jubilats ja 100%, Joan, i si es volen també jubilar de la jubilació.
Sí, ja tornarien a treballar.
És que això d'estar actiu és veritat, perquè mira, tinc feina, marxo, no?
És que llavors no és una excusa, sinó que certament té un compromís que a més està contractat de tal hora a tal hora, no? Però ara quan te n'has d'anar per alguna cosa, sempre sembla que és ajornable això que tens que fer, no? És que avui havia d'anar, jo què sé, a Olot, no? Bueno, perquè pots anar demà a Olot, saps què dius? Sí, però esclar,
l'agenda no...
El fang, eh?
Exacte.
Molt bé, escolteu, realment tenim una setmana, no sé, se'n recordeu, hi havia setmanes en el procés, canviant una mica, que semblava el tsunami de la història, no? Que eren tot dies històrics, no? Doncs realment, les darreres dates també podem dir que s'han anat afegint temes en l'agenda tan internacional, els temes socials, sociopolítics, i tenim una setmana amb dues vagues, doncs... Tenim també una guerra i aquesta tarda un terratrèmol al Japó, a Fukushima. No sé si estàveu al cas d'aquesta última hora.
Sí.
S'està anunciant justament doncs, que pot haver-hi aquests terratrèmols de mar, no sé, tsunami també. És a dir, que la situació mateixa... Podíem començar per on volguéssim i podíem estirar del fil, però si s'assembla, hi ha una última hora del conflicte d'aquesta guerra a Ucraïna, que suposo que més o menys esteu al cas perquè s'està donant per terra, mar i aire, que s'ha filtrat al Financial Times com un esborrany d'un acord d'uns 15 punts en aquesta taula que estan els representants de Rússia i Ucraïna, i es comenta una mica, o recolliria, que Ucraïna renunciaria a entrar a la OTAN, que una mica és el que està dient el senyor Putin aquest des de fa molts mesos, no? El tema aquest de que Ucraïna...
Neutralitat.
Sí, com neutral, i també que no acollir bases militars o armaments estrangers a canvi de protecció. Per tant, no sé, jo li he posat aquí en el guió una llumeta al final del túnel, o això potser tornaran a seure i això, potser això s'ha filtrat perquè algú digui no, que és mentida, llavors quedi malmesa. No sé si tu, Joan, sí, ets portaveu. Sé que no has estat en una taula per aturar una guerra, però bueno, has estat en taules de negociació i de pactar i de consensuar.
Sí,
i...
No, afortunadament cap tenia el caire que té aquesta entre el Zelensky i el Putin, però és evident, i per les declaracions també del president d'Ucraïna, que sembla que sí que hi ha la voluntat de trobar un acord. Més enllà de que els bombardejos segueixen, de que la crueltat doncs, imposada des de Rússia segueix, però sí que sembla que peticions que s'estan fent per una banda i per l'altra tenen visos, no?, de cert realisme en la negociació. Hi ha una cosa que és molt evident, no?, que més enllà dels plans d'aquest criminal, no?, del president de Rússia, de Vladimir Putin, no?, amb aquestes aspiracions de tornar a la Gran Rússia i tot plegat, sí que hi ha uns mínims, no?, de la negociació que és el que diem, no?, aquesta neutralitat o forçar aquesta neutralitat d'Ucraïna, no?, que no entri a l'OTAN i algunes d'aquestes qüestions que sembla que és el mínim. I és amb el que juga el president d'Ucraïna, no?, ara mateix per negociar, que sembla que estarien disposats a jugar aquesta carta. Però vaja, veient les característiques del personatge, jo no posaria la mà al foc en que això s'acabarà ràpid, i en qualsevol cas ja està sent massa cruent, no? Qualsevol, ja des del primer dia és insuportable el que està passant allà, i per tant, evidentment que acabi quan abans, però no sóc optimista respecte a que la negociació sigui ràpida.
Bueno, algun dirigent parlava potser de que el maig podia ser una data, sent optimistes, si no es trenquen les negociacions, que es podia trobar algun tipus de sortida.
Aquí s'haurà de veure les condicions de l'armistici que s'haurà de signar. Tot això ara són una mena de...
Un taulell on es va jugar
una,
en partida.
Una mena de proposta, no? Sonda, diguem, sí, sí, que pensen, però m'imagino que el pobre Levinsky aquest, doncs, haurà de firmar probablement, doncs, una pèrdua important de territori i algunes altres coses que en aquest moment ell s'ho sap, no? Per descomptat, allò que va dir que Rússia haurà de pagar, ja et dic jo ara que Rússia no pagarà, eh? Vull dir, està claríssim. Devia ser el segon o tercer dia d'aquesta història, i vaig escriure un article titulava Putin no pot perdre, diguem, assimilant Putin amb Rússia, no? Rússia aquí va totes i... Està clar que això serà un knockout i el disfressaran de la forma que sigui, però serà un knockout, no?
Bé, sí, jo tinc els meus dubtes de si enviar-li armament a Ucraïna, doncs, pot solventar coses, o bé pot agreujar o enlentir encara la seva lenta agonia. Tinc els meus dubtes. Des d'un punt de vista, vaja, de que els estan atacant, sembla que allò hagi dit, bueno, ajudem-los, i ajudem-los enviant armes. Però clar, jo no sé si això és realment efectiu. Vaja, jo crec que parar una guerra com d'aquest tipus, tan inhumana, tan despietada, crec que és, vaja, com acaba de dir Joan, aquest senyor, el Vladimir Putin, és un verdader impresentable des de tots els punts de vista. Ara, la solució, jo també sóc molt, molt pessimista. De totes maneres, des del minut 1, que crec que els ucranians tenen aquesta guerra perduda, perquè Rússia és infinitament més potent i, clar, diuen que l'OTAN no s'hi pot posar. Aleshores, ajudem, però no ajudem, no sé, vull dir, crec que cap de nosaltres tenim la solució, malauradament, no?
La solució en aquests moments està tota a les mans del Putin, ens agradi més o menys, no? La comunitat internacional, des d'antic ja fa d'excessió absoluta, va deixar l'Espanya republicana amb el cul a l'aire, va deixar que Polònia la matxaquessin abans de que toquessin, i ara ha deixat que els ucranians també els matxaquin, no? Vull dir, si calen més mostres, la propera, no? Però recordem que no és la primera que fa el Putin, és l'última que fa el Putin, però n'ha fet 7 o 8 i en porta 7 o 8. Nagorno-Karabakh, Treblinka,
una guerra,
camp de concentració.
És una guerra que sí que ara està tenint una explosió, doncs, bueno, una guerra total, podríem dir, però que és una guerra càmera lenta, no? Una guerra que s'ha anat diferint en el temps, però que ja des de feia anys o des de fa anys...
Sí, que té unes connotacions econòmiques interessants. Pensa que darrere d'aquesta guerra ha vingut tot el tema del gas, sí, i del petroli... Jo és que diria, hi ha interessos, sí, sí, foscos, tèrbols i espuris.
I veieu factible que Europa doni un salt endavant en matèria energètica? Ens posarem, perdoneu la frase, les piles, m'he millor dit?
Jo penso
que no.
Que
es farà aquest salt? O com que s'arreglarà la cosa, Alemanya, doncs, continuarà tenint aquest gas que li arriba... que al final és Alemanya i sí, França, sí, sí, qui mana una mica Europa.
Jo veig difícil que es prescindi, o sigui, que és evident que des d'Europa es farà tot el possible perquè el conflicte s'acabi més aviat pels interessos energètics que pels interessos humanitaris, això és per desgràcia una evidència, i que per tant tot el que s'hagi d'avançar en matèria d'energies netes i energies renovables seguirà el seu camí independentment d'això, perquè crec que la solució anirà molt més això, no? En aconseguir que Rússia segueixi sortint el gas i vaja, que seran dos camins paral·lels.
Ja podríem acabar comprant el gas rus a la Xina, eh?
També.
Ja saps, sí, feta la trampa.
Correcte.
I venent, sí, sí, els nostres recursos a la Xina, que els revendria a Rússia. Llavors faríem un comissionista més.
Exacte, encara encariríem...
Encara encariríem els productes per ells i per nosaltres. Vull dir, això...
I encara que vagi a Venezuela, sembla que hi ha no són tan dolents com feien dues setmanes. Sí. Vull dir, ara ja, bueno, els hi han de comprar, bueno, el petroli.
Hem de diferenciar entre el Maduro i el petroli. El petroli és bo i el Maduro continua com estava abans.
Sí, però bueno, tot es pot maquillar, doncs, pels seus interessos, no?
Ara no recordo.
Estranys companys de llit, no?, que deien, no?, la definició de la política.
Era un secretari d'Estat que algú li va fer una expressió que potser no és pròpia de la ràdio, no?, va dir, parlant d'un d'aquests... del Tachito, em sembla, va dir, és un fill de puta. Sí, però és el nostre fill de puta.
Això va ser Kissinger. Kissinger, que em sembla que deia d'aquell general Noriega, em sembla que era que de Panamà. De Panamà.
Sí, ja sabem que és una mala peça, però és que
és la nostra mala peça.
Però és la nostra mala peça.
Ara, el Putin, voleu dir que no s'assembla massa, malauradament, amb Hitler? No porta una línia semblant d'anar agafant coses a països... I, clar, de moment, és allò de no fotre-li massa cas, sí, però no ajudar-lo, però no ajudar a Ucrània. Mm. Allò de fer una mica la puta i la Ramoneta, però... i, a lo millor, sí, aquest senyor...
No, hi ha la diferència fonamental. Ell no parla mai de la raça ària, ni...
Sí, exacte.
Ha tocat el tema, un tema que li agrada molt a la dreta espanyola, el tema del conflicte etnolingüístic, no?, de que els russos no els deixaven parlar rus, els obligaven a parlar en català. I és mentida, la majoria d'ucranians... Els nascuts parlen tots rus, la llengua russa és com aquí, sí, el castellà. El que passa que els feixistes d'allà i els d'aquí són tots iguals. Es podries posar uns al costat de l'altre i no...
No, és evident que les circumstàncies han canviat. No és el mateix ara que als anys 40. És
no, ja parlàvem, hem tret el tema del gas, que clar, la Segona Guerra Mundial...
Però
això
no hi era.
En qualsevol cas, tampoc sí, es pot dir que...
El que passa que no hi havia...
No, però hi ha aquests nivells de consum. Però no aquests interessos tan globalitzats, perquè resulta que tu estàs...
És una matèria que s'ha fet molt assequible, però el gas en aquell moment ja tenia una importància estratègica important. Sobretot la benzina. Recorda que la Segona Guerra Mundial,
sí, sí,
el Hitler la va perdre perquè no tenia combustible per tirar endavant.
És així. No, tornant al perfil de Vladimir Putin, tampoc es podria dir que no es veia venir que aquest personatge era sinistre. Una persona, no?, que parteix del KGB i que des dels anys 90 està... ja estava, no?, com a regidor a Sant Petersburg i l'ascens i el que ha fet, no?, a canvis constitucionals i de tot tipus per perpetuar-se. Home, ja parla d'una megalomania i d'una...
Però això també passa una mica amb el xinès, amb el
gent
que també fa coses així, no? En realitat, aquí tendim a personalitzar. Per exemple, doncs, no sé, el pobre Casado, que ara ja està al cel, no?, era una mica la...
Perquè no torni,
Bueno, he dit el cel perquè no li vull cap mal. Però vull dir que...
Portes giratòries, no?
Era la personificació de tots els mals, pobre home. I en realitat, doncs, és el cap de tot un seguit d'interessos que, diguem, estan al sota seu, no? I que el fan anar amb ell i el Putin i tothom com una marioneta, no? Dic, tu cap aquí, tu cap allà, no? Igual que el nostre d'aquí, Vull dir, el Sánchez o que... o el de Barcelona, vull dir, tota aquesta gent es mouen
en uns oligarques i un...
amb un seguit de pressions terribles que els obliguen a modificar coses, no?
O sigui, que els que manen no els coneixerem mai.
Mai a la vida, no els coneixem mai i no s'han conegut mai, vull dir, no ha passat ni mai, vull dir.
Llavors, ja tancaríem el tema de la guerra. Per tant, no us convenç, perquè sí que és veritat que està havent un discurs paral·lel, que és el discurs, clar, no sap el que és propaganda, del que és informació, queda tot molt barrejat en... d'aquest discurs de que realment a Rússia no li estan... Això del knockout que tu deies, justament és el contrari, no? Que havien preparat, doncs, el que tu deies, que els ucraïnesos, amb aquests lligams amb Rússia, els rebrien amb els braços gairebé oberts, que la titella del Zelensky i tot això es desmuntaria en 4 dies, que els russos es veu que portaven només el traje de gala per desfilar per Kiev i ara ja, doncs, ja no els arriben tan fàcilment les vitualles, que, bueno, és a dir, que hi ha una sèrie de factors que potser... doncs fan pensar que potser el Putin no ho té tan fàcil i que podia arribar a caure a Putin.
Posem-nos en la situació màxima. Algú agafa mata el Putin. Tenim un perill. El substitut del Putin pot ser més Putin que el Putin.
Sí, sí, això va, es pot passar, no?
Ojo, perquè ara estem amb el cas claríssim del boig conegut. El Putin ja el sabem com és, vull dir que... A més a més, té un historial, el podem seguir, no?
No, no.
Només, el seu substitut no sabem qui pot ser.
Només tindria un cert èxit, un magnicidi estil Juli César, no? Que siguin els seus propis, que amb una conxorxa diguin un no ens surt a compte això i
tallem. L'estratègia que ell
marca... Hem de buscar un bruto.
Ell és el que està marcant el pas, però hi ha algun altre que està dient al darrere, dreta, esquerra, no? I ho continuarà dient en el seu successor, no? aquesta idea de la gran Rússia, suposo que els russos la tenen tan posada al cap com els de la gran Espanya, que vull dir, són idees que venen de molt antic.
I tant.
Els uns per desintegrar-se i els altres per integrar-se, no? Vull dir que...
Són idees motors, idees motors de la història. I són
conflictes irresolubles en el fons, no? Vull dir, perquè és que, bueno, jo a vegades penso que fins i tot quan tinguem, com vam tenir en el seu moment, doncs ells van fer una mena de... Jo recordo haver estudiat la Constitució russa quan estudiava la carrera. Venia amb un diari de l'Havana que s'obria així, estaves dos tios per obrir-la, no? Repúbliques associades, repúbliques de primera divisió, de segona divisió, de tercera divisió... Sí, van passar de l'autonomisme, ja estaven... Ja, tothom tenia una representació, no? Però, clar, ara tot això ho està intentant fer. Totes aquestes petites repúbliques que s'inventa són encara històries d'aquelles, no? De dir, això és impossible, vull dir, si aquí hem caigut amb algun parany, ha sigut amb el de posar cafè per tothom, vull dir, aquí hi havia gent que ni s'ho havia plantejat, això de muntar-se aquestes històries, i han muntat unes estructures i unes superestructures que econòmicament s'emporten quasi tots els recursos, m'entens? Aquí hi ha una quantitat de gent que no dic que no treballin, però que fan un tipus de feina que es la podien prescindir, no? El meu ideal, per exemple, seria el de la Mancomunitat de Catalunya, o sigui, el Prat de la Riba agafa i diu, escolta, jo coordino les quatre de diputacions, tots aquests tios són empleats a la vegada de la Mancomunitat, i tu no es crea ni un puto lloc de treball més, m'entens? I es fa una molt bona feina amb recursos limitats. I clar, ara és que... Bueno.
Que es solapen, sí. Es solapen i molt, però bueno...
Moltes administracions.
La Diputació, des de la visió municipalista, és una eina molt potent.
Sí, és...
Perquè, de fet, les finances nostres, en part, doncs, van gestionades perquè els impostos els gestiona la Diputació. Que no sé què en penses, Joan, de que, per exemple, Sabadell, un municipi tan gran, crec que ha decidit anar per aquest camí. Com s'explica això?
Bueno,
tan potent és la maquinària de la Diputació que pot absorbir doncs, la gestió d'impostos d'un municipi com Sabadell?
Al final, quan es tendeix, el que deia l'Antoni, quan es tendeix a estandarditzar, no?, o a replicar processos, es poden escalar de manera... O sigui, el que ja està gestionant del sumatori de municipis, absorbir Sabadell no és cap pas de gegant.
No, segur que té uns programes que dona 30, que 30, exacte. 400.000, que 300.000.
És molt escalable.
No, perquè aquí a Castellà, de fet, va ser quan es va canviar que, diguem-ne, es va recaptar més, no? Des del punt de vista de l'administració, no? Hi ha més facilitat per recaptar, hi ha més...
Diguéssim que l'objectiu tampoc era el de recaptar més, sinó...
No, però diguem-ne que hi ha menys morosos, menys en aquest sentit.
Sí, però això estem parlant de... Ens hi vam integrar el 2008. Si no m'erro, per tant, i que hi ha molts municipis que ja porten molts anys.
Jo a l'època que vaig ser regidor d'Hisenda, que estem parlant del segle passat, recordo que la primera cosa que vaig fer, o la segona, va ser mirar tot el que teníem impagat, que era una brutalitat. Incobrable ja era, perquè s'havia passat el termini, i continuava estar allà apuntant, no? Ens deuen. Diguem, perdona, el que passa de... Llavors hi ha 5 anys, el que passa de 5 anys ja no ens ho deuen. El que passa de 5 anys ja s'ha perdut, no?
Incobrable.
De manera que m'ho fas un sumatori de tot això, i llavors farem una partida d'anul·lació d'això, perquè ja, aquí estem inflant un pressupost que no hi ha, no? I dic, a partir d'aquí, si no aconsegueixes reduir, perquè la part que ells tenen de la recaptació de la gent que no paga és molt superior al premi que tenen de la gent que paga, diguem-ne, no?
Però és curiós que, per exemple, tu parles de que fa molts anys que eres regidor, però hi ha, diguem-ne, pilotes que encara van votant, no? I una seria l'obra social benèfica, no? Bueno, i a la teva època segurament no hi havia una solució...
Bueno, jo encara vaig
coincidir... Sí que us entraven diners allò de la
fundació, però... Jo encara vaig coincidir amb els últims anys de la Massaveu.
De la Maria Cristina.
I encara estava viva. I llavors era el gran recurs, trucar-la, i ella doncs enviava algun calaret... El problema és que ens hem quedat en una Catalunya sense patricis. Els patricis arreglaven el país.
Hi havia un mecenatge.
Ja tenim el titular de la tertúlia. Els patricis arreglaven el país.
I tant que ho feien, tu. La gent d'abans tenia... Curiosament, aquesta és una idea més protestant que catòlica, m'entens? Els protestants són molt de fer això, eh? Vull dir,
de portar la comunitat,
De portar coses, no? Doncs no, aquesta gent ho tenia en clar. Vull dir, la Torrà mateix, vull dir... La Torrà mateix, la Torrà que feia... Escolta'm, després de la Torrà aquí no s'ha fet pràcticament res, eh? Vull dir que després de la Torrà es va fer les escoles de la República i para usted de contar, no? I després, fins que la cosa va començar a moure i s'han fet els nous grups escolars, eh? Però vull dir, va haver-hi un peron aquí terrible, no?
Sí, sí. Va,
aquest canvi de xip ha sigut terrible. Mm. Pues, amb el que deixa de venir aquella transferència...
Aprofito que treus la paraula escola i també la paraula transports, no? Aquesta setmana doncs, també estem enmig d'unes protestes de professors i mestres. No sé si estan fent entendre o si està arribant el motiu real d'aquestes protestes, perquè tots sabem que doncs, a vegades es tendeix a la simplificació i quan hi ha unes mobilitzacions, doncs, ben bé, parlàvem abans d'aquests 15 punts que estan intentant negociar Ucraïna i Rússia, doncs sí que hi ha doncs, una llista de greuges, però cadascú després es mobilitza pel que es mobilitza, i sí que amb el Joan sí que hem fet una mica minut i resultat aquí a Castellà. Avui segurament la cosa ha estat més tranquil·la, però déu-n'hi-do la mobilització. Sí que es pot dir que el sector, el gremi, doncs ahir, per exemple, va ser més fefaim que avui.
Ahir, no? Diguéssim que sobretot a la part de secundària va ser on va haver-hi més impacte en algun institut. El
Puig de la Creu,
potser. El Puig de la Creu estava al 55% de professors i professores que s'acollien al dret de la vaga. A l'Institut Castellà també anava cap a la meitat. Infantil i primària, potser, depèn de l'escola. Hi havia alguna escola més proactiva i d'altres que no,
bueno,
però, no tenien ni...
Però aquesta setmana, ja us ho avanço, bueno, va sortir a internet, a l'actual.cat, però surt un escrit conjunt dels dos claustres, jo no he vist mai això,
Puig de la Creu.
Dels dos claustres de l'Institut Puig de la Creu i de l'Institut Castellà, és a dir, que alguna cosa de fons, doncs alguna raó, diguem-ne,
sí,
no, deuen amagar, perquè certament jo no he vist mai aquesta unitat d'acció. Després ja
jo crec que s'anirà desactivant. De fet, avui el conseller ja
ha fet una primera concessió.
Sí, no massa bona cara, per això.
Bueno, és que l'estan, no, com es diu, puntejant, no? Ja li han dit que volen anar directament amb el Pere Aragonès.
Sí, però jo crec que és un gest que està bé, que el conseller, almenys, no? Però al final s'estava incendiant per la suposada manca de diàleg, no? Llavors, el gest del conseller jo crec que és intel·ligent. I que això farà desactivar, com a mínim, clar, una vaga de 5 dies, diguéssim que ha de ser una vaga per uns motius molt grossos, que no estic dient que no hi siguin, eh? Però que està bé que, com a mínim, el segon dia ja hi hagin visos, no?, de dialogar i de veure que les decisions, no?, seran consensuades i estaran treballades amb tots els agents educatius. Jo vull ser optimista i crec que això acabarà pactant algunes de les qüestions.
Perquè el tema curricular és que, clar, si realment la informació a vegades no saps per on et ve o per on et va, però clar, sents barbaritats que realment algú no es presenta a un examen i el passen de curs. És que, clar, és...
Llavors, bueno, jo
són algunes coses que són difícilment explicables a la gent de peu del carrer.
Jo crec que el que és necessari, i no és una, o sigui, és una reflexió més de aixecar la vista i mirar cap endavant, és a dir, en aquest país hi ha hagut massa canvis de sistemes educatius, hi ha hagut, i segurament alguns que no han acabat de funcionar potser hi han estat massa temps, no?, de sistemes educatius. Però la comunitat educativa moltes vegades també necessita, ostres, no?, atemperar i consolidar maneres de fer. Jo crec que en general els canvis que proposa el departament evidentment que tenen una vocació en positiu, no?, i amb ganes de fer coses. I crec que l'únic que pot ser una mica el retret que es pot fer és això, no?, que no s'ha sabut visibilitzar. Jo no sé des de dins si hi ha hagut o no manca de voluntat de diàleg, que segons el conseller no, per tant, doncs, també ens l'hem de creure. Però sí que és veritat que hi ha agents educatius que han volgut expressar amb més temps, no?, la possibilitat de fer esmenes, i vull ser optimista i crec que això es reconduirà i que ja s'han acceptat algunes esmenes. Ja,
clar, és que hi ha melons que s'estan obrint, el tema dels interins. És que hi ha molta cosa, Venim de la pandèmia, és un sector...
Estem parlant d'un sector en el que hi ha moltíssims, moltíssims funcionaris interins i laborals, i per tant no, és complicat gestionar a nivell de recursos humans, no?
I a més que estàs obligat al 2024 a baixar les ràtios d'interinatge. Bueno, hi ha una pressió...
s'estan ajuntant moltes variables i a vegades sembla que és la tempesta perfecta i que algun col·lectiu doncs, també es suma, no?, per fer les reivindicacions més sonores.
Alguna reflexió ràpida? Bé,
sembla que el punt que semblava central, que era l'augment d'aquestes hores de més estudis, sembla que era el setembre, curiosament, dintre dels 15 punts no hi apareix. I ho he trobat curiós, no?, que semblava que era l'eix de la qüestió,
sí,
en un principi, i en canvi no ha aparegut, no? Potser perquè era poc popular, no ho sé.
També és una qüestió... He sentit també els sindicats que deien que la vaga no tenia res a veure amb aquest avançament del calendari, sinó amb qüestions més curriculars i de recursos i de les retallades, que no són responsabilitat del govern actual, sinó que venen d'antuvi, no? Però, vaja, quan hi ha una situació amb aquesta crispació, és evident que les posicions s'extremen i, repeteixo, crec que és intel·ligent començar a buscar els punts d'unió i de posposar...
Creieu que el conseller aguantarà?
Segur, home.
Perquè també és un govern de coalició,
sí.
Potser es posen nerviosos els socis, a més, ara mateix tenen problemes també de convivència interna, que justament no és que estiguin en un idili.
Tenen algú que els posa nerviosos perquè te'n surt el rufián.
Això, però jo anava a dir-te que...
La història del tio de la
Rússia. La Rússia,
penses, bueno, rufián.
Jo per un moment vaig pensar, a veure si és una maniobra de distracció pel tema aquest de la vaga d'ensenyament i ocupar titular.
Sembla que és una maniobra de distracció del propi d'ell mateix, que el volen presentar com el alcalde de Santa Coloma.
Sí, sí, sí.
I la veritat és que no sé, suposo que es va fumar algun porro més dels que es deu fumar cada dia i va deixar caure, perquè, esclar, va deixar amb el cul a l'aire el Romeva, que era el que portava els assumptes exteriors i segons ell, doncs, tot feia el que volia, m'entens? O sigui que el Romeva, que és un home intel·lectualment reconegut arreu del món, el deixa com el tonto del cul, no? I l'Oriol, que era doncs, el president del seu partit, doncs la mateixa, no? I penses, bueno, és que se l'està jugant molt, perquè, evidentment, no he acabat d'entendre massa. El portal a VilaWeb diu que és un home que està... Segons ell, està amortitzat. Jo no sé exactament si ho està o no ho està, però ja lo veremos.
O que fer política en clau catalana, diguem-ne, en el to o en l'ambient de Madrid, no? És que, diguem-ne, aquí a Catalunya es diuen coses sí, molt grosses, doncs, però no amb, aquest, no amb aquestes formes madrilenyes
que
són tan seques, tan...
Justament és difícil desxifrar la clau de per què podria ser presentat com a alcaldable Santa Coloma, quan ell ara està dient que ell només acceptaria si pogués mantenir la condició de diputat al Congrés. Clar,
però aquest tema s'ha suscitat arrel d'aquestes declaracions, perquè la majoria de gent no ho sabia, que ell estava en aquesta situació doncs, de que el volien designar alcaldable. No? Jo la veritat és que no acabo d'entendre massa i no sé, diguem de favor, no, el seu, no tant els de Junts, o en el govern no n'hi ha fet cap de favor i suposo que els que els hi ha fet el favor, doncs, que són... Doncs, els de l'altre costat ja li pagaran, no? Ja li deuen haver compromès les compensacions, les portes que dius tu, ja ho tenir lligat i ben lligat, no? Vull dir, perquè jo crec que és l'ànima Jones, de l'Esquerra Republicana i de les Jones, doncs ell forma part d'aquesta ànima de les Jones, no? Que hi és a tots els partits, tots els partits tenen una ànima que està plena de gent d'aquella gent que en el fons doncs, o van ser fletxes o van ser no sé què trons, no? I que tenen aquell sentiment... dintre.
Bueno, jo penso que li ha sortit una mina, una vena del pinxo del seu barri. Una mica això. Vull dir, però se l'ha de perdonar, vull dir, potser farà coses bones.
O no. El tenim de veí, està, ara viu a Sabadell, el tenim de veí.
Sí, de totes maneres, diuen que ha demanat disculpes.
Però amb la boca molt petita.
El que li trepitgen el peu i li trenquen el dit no li serveix de gaire les disculpes.
És veritat.
Perdoni que l'hagi trepitjat.
Sí, no li serveixen de gaire.
Exacte. Si us sembla, queden 10 minuts i hi ha un tema sobre la taula, un tema doncs, que també és per posar-se les mans al cap. No sé si podeu, recomano que mireu un vídeo que hem publicat a les xarxes de l'Actual i de la ràdio sobre dos autònoms camioners d'aquí de Castellà, que doncs, realment el vídeo, ja us dic, o sigui, és explícit perquè ens han portat les factures del que paguen de gasoil... el que implica treure que el camió surti.
Sí.
I no, realment estan fent vaga, però és una vaga perquè és que no poden...
No
perquè si el camió l'arrenca i surt, ja perden diners. Sí, és a dir...
No, i si no l'arrenca, també perden diners, perquè la meitat d'aquests camions... Jo encara recordo, quan perquè diguem-ho, ho vaig viure com a espectador més aviat, no? Vull dir, quan les grans empreses de transport van començar a externalitzar.
Sí, sí, doncs parla d'aquest tema.
I es cobraven uns diners importants a l'època, no? I però, esclar, tu pensaves, tio, que t'estan enganyant, que tu els has de pagar aquest camión, que era seu. I quan s'espallava l'arreglaven ells, ara l'has d'arreglar tu, no? I bueno, les despeses, vull dir, quan estaves malalt, ara quan estàs malalt senzillament no factures, per tant no cobres, no?
El que passa que amb aquesta veritat, que és evident, de que perden diners, també hi ha partits que se n'aprofiten d'això i també en fan un populisme. Per exemple, aquí al darrere d'aquesta associació que diuen que no sé quants mils de transportistes tenen adherits quan s'ha demostrat que és mentida.
Sí, sí, sí,
i a més
sí.
A més ells no tenen capacitat d'organitzar una vaga, només ho poden fer els sindicats.
No, clar, no és un tema més de no jo li dic minorista, però no sé si és la paraula correcta, són justament aquestes baules més febles de la cadena.
El transport es pot organitzar amb pocs camions, eh?
Sí,
però que ja es veu que s'està començant a notar, més enllà dels pànics que es van generar.
Que he treballat en el sector logístic, no necessites gaires camions, eh?
No, però jo no...
Col·lapsa 7 o 8 grans vies i ja està.
Bueno, que li diguin els francesos amb les armilles grogues, al seu moment, eh?
No necessiten gaires camions.
No, jo no nego que tinguin raó. El que passa és que el problema és que això s'aprofiti per uns determinats interessos polítics. Com, per exemple, em va passar amb el sindicat de la policia, que s'hi van infiltrar gent de l'ultradreta.
Sempre estan lligades aquestes coses. És que els àngels no fan vaga. Senzillament, l'àngel dolent doncs agafa i se'n va i forma l'infern.
No ho sabia, això.
Sí, que avui, justament, Joan, hem estat en una reunió parlant amb gent de la Senca i comentava un representant de la Senca que aquest IVA, que, per exemple, està recaptant de més el govern central, doncs que justament estan pagant empreses i està pagant, doncs, per exemple, els senyors dels camions, els camioners, aquest IVA extra, dius, clar, és a dir, home, que activin ja aquests ajuts, perquè és que si no la persiana es començarà a baixar, igual que estan baixant els camioners amb factures de 1.600 euros per omplir el dipòsit.
S'han baixat moltes persianes, Moltes persianes. Fins aquí n'hem vist moltes de comerços de l'àmbit local. A l'àmbit local hem vist molts, no? Ara veurem gent que es dedica al transport. Abans en va haver constructores que tancaven i ja no han obert més, i ara veurem transports més que transportistes, o sigui, més que empreses de transport, transportistes privats que, bueno,
perquè el món de la logística ens agradarà més o menys, però és un punt fort de Castellà, o sigui, perquè diguem-ne la Sony va esdevenir un punt de logística molt forta i de fet hi ha projectes a nivell de planejament, si més no, d'idees que d'aquest
sí,
polígon doncs,
de fet,
vagi...
El desenvolupament de Can Bages, una part important pot ser...
Amb el futur i desitjadíssim enllaç amb la
C-58. Clar, aquí, tot el que fa olor a quart cinturó s'ha de posar...
S'ha de posar en quarantena, sí.
Exacte.
Aquí el que passa és el problema de que... Jo recordo un directiu que vaig tenir una temporada a l'OMA i deia, en aquest país anem malament perquè hi ha un excés d'anàlisi que comporta finalment una paràlisi. No?
Exacte.
Ens ho hem de mirar tot tant que quan ens ho hem acabat de mirar, allò que ja havíem de plantejar ja és inviable perquè doncs, les circumstàncies ja no són les mateixes. No?
Era allò de quan era mort el combregaven, diguéssim.
No, o sigui, referir, per exemple, al cinturó lateral aquest que deien...
És que quan es va dibuixar el quart cinturó els cotxes no tenien ni cinquena marxa. Això per començar,
Ni eren elèctrics.
Exacte.
El tema dels elèctrics un dia li hem de dedicar...
No, això és un tema interessant i tinc...
No sé on sortirà l'electricitat per carregar-los tots,
Si vols, et convido perquè tenim una persona que és l'Albert Sant Andrés, el redactor d'Esports, que domina molt el tema de motor, i ell diu que vol desenmascarar el tema del cotxe elèctric, perquè és un tema que ha analitzat molt a fons i que s'ha d'estudiar ben bé.
Hi ha punts negres.
Més que punts negres, jo és que veig, per exemple, aquí al davant de la fàbrica del Tolrà, que teniu aquests dos punts de càrrega.
Ah, sí, l'espai Tolrà.
A vegades veig que ve un cotxe i amb el seu propi fil col·loca i se'n va l'home, no? El fil és seu.
Sí.
I de la mateixa manera que ell el col·loca, algú li pot fotre. Vull dir que...
Sí.
Clar, vosaltres allà no teniu una càmera i si la tingueu, sí, tampoc podríeu evitar que el loco se l'endugués, no? I penses, això només es pot fer quan un té un pàrquing a casa seva. O està en un pàrquing en el que ha aconseguit que el resta
Si no tens aparcament d'entrada, millor que no tinguis un cotxe elèctric.
De titulars li permetin que es faci una instal·lació i que faci això, no? I que no li vandalitzin, perquè aquest és un altre risc.
I després veure, amb el preu que va ara el quilowatt hora... No sé.
És el plantejament, de dir, ara m'interessa o no m'interessa, el moc molt o el moc poc, el cotxe, no? La gent que el mou molt està... Bueno, jo ara vaig a recuperació perquè vaig tenir una caiguda i bueno, vaig aquí baix i una de les terapeutes que tinc viu a Piera, no? I em va explicar que ell es gastava 100 euros i ara se n'està gastant pràcticament el doble. No?
Sí,
el doble.
Cada setmana.
Sí. Queden 4 minuts per les 9 i com a punt i final d'aquest debat us volia fer una petita pregunta. Justament ara aquesta setmana, no sé si ho sabeu, suposo que sí, tot i que la guerra ocupa tot i estan passant moltes coses, com hem repassat al principi. Hi ha justament 2 anys de la pandèmia. Va ser un 14 de març. Tot just quan sabíem que ens confinàvem i que va començar a morir gent, però, a centenars. O sigui, em sembla que a Catalunya ja anem per 20 i pico mil.
Les oficials parlen de 26.000.
26.000. Sí, no? Llavors sí que us volia fer la pregunta més personal vostra, si recordeu exactament aquell dia, o no sé si el punt en el moment que el Pedro Sánchez sortia o el dia abans, aquell pànic pels supermercats buscant paper de vàter. Tu tens memòria d'aquell moment o no?
La veritat és que no.
Quin és el record que et ve d'aquell moment?
O sigui, d'haver-la vist per la tele i d'haver-la sentit, no? Perquè bueno, a casa la vam viure amb la tranquil·litat aquesta de que efectivament això es resoldria sol, com ha sigut ara mateix aquest anunci de vaga que ha fet un efecte similar, no? Però el pànic és lliure, no? I esclar, jo sempre dic que en aquest món vivim gent que és del segle XXI, amb gent que encara està al XIX, al XVIII, al XVII, al XII...
I pots tirar enrere, no?
De pedra, sí. Esclar, les reaccions no són les mateixes.
No, aquí la reacció comentava amb gent que havia l'edat de pedra, que deien que el consum de porno amb violència ha pujat, no? I si vinculat amb noies amb aspectes lau. O sigui, per això dius que hi ha l'edat de pedra i abans, eh?
Ja.
Joan, tens algun record tu d'aquell dia?
Sí, jo recordo aquell dia justament perquè estàvem reunits a l'Ajuntament amb l'equip de govern esperant, no?, que ja hi hagués aquest anunci i avançant algunes de les decisions que tenien a veure, no?, amb el tancament i el confinament de les escoles, pensar que seria pel dilluns i haver-ho de fer per l'endemà, que era divendres. Per tant, sí, recordo aquella angoixa, no?, però també la ingenuïtat, no?, de pensar que serien 2 o 3 setmanes. O sigui, que recordo claríssimament
que
tots aquests plans que fèiem, no?, de dir, ostres, estàvem preocupats perquè podíem estar 15 dies sense escoles. I va ser tot un trimestre.
No, és allò que ja que començarà a morir gent. Col·lapsaves, no?, amb aquest pensament d'una cosa així etèria que no... Òscar.
Jo no me'n recordo i penso que deu ser algo del subconscient que és intel·ligent, que borra les coses dolentes. M'imagino, però la veritat no me'n recordo.
Bueno, escolta, és
així. Jo m'imagino que els que se'n recorden molt són els que van tenir, per desgràcia, ells mateixos o la seva família.
De seguida sí, que van ser colpejats en aquells primers dies.
Aquesta no l'oblidaran mai,
per desgràcia.
Doncs ho hem de deixar aquí, perquè ara arriba l'andén del rock and roll amb el company Juanca, i salutacions a la nostra audiència, a l'Adrià, a les vies de so, i gràcies també a vosaltres tres. Bona nit.
Bona nit,
gràcies.